Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Acció Climàtica valida la planta de gasificació de Beuda. El departament veu amb bons ulls el projecte i creu que seria viable tècnicament. Si no hi ha cap entrebanc, aviat es podria començar a dibuixar el projecte executiu i deixar enrere una problemàtica que fa més d'una dècada que la Garrotxa intenta resoldre. Els últims esculls que falten és resoldre l'encaix de la planta dins la moratòria d'incineració i també que els veïns de Beuda validin l'equipament. Escoltem la secretària de Medi Ambient del Departament d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en declaracions a Ràdio.
Diria que està molt encarrilat. Si tot s'encarrila, sembla que aquest projecte podria tenir viabilitat.
És el nostre tema d'obertura. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Primeres notícies del dia. Olot no perdrà cap línia de P3 aquest 2022. Ho ha confirmat l'alcalde després que s'hagi reunit la taula de planificació. El descens de les ràtios escolars ha afavorit evitar una situació que s'ha viscut diverses vegades al llarg dels últims anys i que hem de recordar que no ha estat exempt de polèmica. En aquest sentit, pel que fa als estudis que s'oferiran el curs que ve, alguns instituts han demanat nous cicles formatius enfocats en l'àmbit d'agrària i planificació d'edificació, digitalització o integració social.
Aquest descens de la ràtio a 20 alumnes en la primària i que en el cas de les concertades queda 21, perquè les concertades poden escollir fins a 25 o 21, com ho poden fer, s'ha quedat en l'escola Pia, en el Cor de Maria 21, i en el cas del Petit Plançó 25, doncs fa que no sigui necessari prescindir de cap grup, que això és una cosa que sempre ens preocupa a principi d'any, que no caigui un grup de P3 amb tot el que això comporta per les escoles que ho viuen molt i molt malament. I bé, haurem de veure doncs, a partir de la matrícula doncs, si és necessari fins i tot afegir algun grup, que creiem que no, però si fos necessari s'afegirà, doncs, però aquest descens de ràtio millorarà la qualitat.
En política municipal avui anirem fins a Maià de Montcal. Perquè allà tiraran endavant aquest 2022 un dels projectes històrics del poble. Es tracta de la reforma del carrer Girona que dona accés al municipi. Escoltem l'alcalde del municipi, Joan Gainza.
Fins a arribar al dia d'avui hem hagut de treballar moltíssim, moltíssim, en diferents aspectes. Hi han hagut expropiacions a fer, hi han hagut compres a fer, hi han hagut diverses problemes, diguem, administratius, jurídics, però bé, jo crec que ara ho tenim força enllestit ja per tirar endavant i creiem bé que les obres puguin començar com abans millor i acabar com abans millor.
El projecte està valorat en 300.000 euros i permetrà a Maià tenir una entrada digna al poble i s'ha pogut tirar endavant gràcies a les subvencions de la Generalitat i la Diputació de Girona. Moment pels esports. A Sergi Raset confirma el tercer temps que la Unió Esportiva Olot fitxarà un lateral dret. El director esportiu diu que tenen més d'una possibilitat en aquesta última setmana de mercat per cobrir la baixa d'Albert Blázquez, que estarà uns 3 mesos fora dels terrenys de joc.
Jo crec que fomentaven una bona parella que es complementava, no? I que ens donava diferents solucions en funció del dibuix que volgués fer l'entrenador. És una baixa sensible important i sí, estem buscant recanvi, no? Aquest perfil d'aquest jugador així, doncs, que pugui jugar de lateral amb 4, de central amb 2 o amb 3, i de cop i volta, doncs, és una posició que haurem de reforçar, sí.
El mercat es tanca el 31 de gener i s'espera una sola incorporació a la plantilla d'Albert Carbó. I avui també us explicarem que Àlex Feliu s'emporta una lliçó de la seva primera participació al Dakar. El pilot de Tortellà diu que si ara hi tornés a anar ho faria amb un altre tipus de quad i deixa oberta aquesta possibilitat de cara al rally de l'any 2023.
L'experiència ha estat molt positiva en el sentit de, ja et dic, que si haguéssim de tornar-hi amb un altre tipus de quad potser, amb un altre, plantejar l'assistència d'una altra manera, doncs ens haguéssim mantingut allà més amunt del setè lloc, no ho crec. Uh-huh. Perquè realment els que anaven al davant eren nanos molt joves, molt forts, unes estructures molt grans i molt ràpids, i nosaltres ja havíem tocat sostre en aquest sentit, però bueno, ja estava bé, de 22 o 23 al setè ja era un bon resultat.
Tot i haver hagut d'abandonar per problemes mecànics, Feliu valora positivament les 12 etapes que va fer a la cursa més dura del món.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I al centre de la ciutat, novament temperatures gèlides, 3 graus sota zero en aquest moment al centre d'Olot, temperatures que van dels 3 fins als 6 graus sota zero en altres punts de la ciutat, o per exemple a la Vall d'en Bas, a Mieres, a la Vall d'Hostoles, a la Costa Brava, valors d'un grau i 2 graus positius. Vaja, que no hi ha canvis, Dani Ramírez.
Seguim sense canvis en el temps, ni avui ni els propers dies. De moment, doncs, tot igual. Això vol dir temperatures relativament suaus de dia, entre 12 i 15 graus, però de matinada torna a fer fred. Potser no tant com els últims dies, torna a glaçar, però amb menys intensitat. En definitiva, doncs, mínimes de 0 a prop de la costa, puntualment una mica sota 0, fins a 5 sota 0 a les comarques interiors i entre 7 i 10 sota 0 a les valls de la Cerdanya, que es manté l'ambient molt, molt fred de matinada. Tot això amb sol, boirines, aquestes gelades i algun petit banc de boira a la comarca d'Osona cap al nord de la plana de Vic, cap a la banda del Ter. Bé, això no se li veu cap fi, és a dir, continuarà també tot igual dijous, segurament divendres, dissabte, amb una mica tramuntana, i les temperatures com a mínim ja no pujaran més, almenys de dia quedarien més curtes a partir de divendres i dissabte, quan amb una mica de vent de nord podrien baixar lleugerament. Però vaja, el que no veiem, per exemple, és situació de pluja, de nevades, i això sembla que va una mica per llarg, segurament també el cap de setmana amb aquest anticicló que s'està fent realment etern i de moment no es veu la seva fi.
Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat. Peixos, isma.
Desenvolupem continguts.
5 minuts més!
I ho fem amb una notícia que us avança Ràdio Olot. Acció Climàtica valida la planta de gasificació de Beuda. El departament veu amb bons ulls el projecte i creu que seria viable tècnicament. Si no hi ha cap entrebanc, aviat es podria començar a dibuixar el projecte executiu i deixar enrere una problemàtica que fa més d'una dècada que la Garrotxa arrossega. Els últims esculls que falten és resoldre l'encaix de la planta dins la moratòria d'incineració i també que els veïns de Beuda valorin aquest equipament. Informa Pau Masó.
Diria que està molt encarrilat. Si tot s'encarrila, sembla que aquest projecte podria tenir viabilitat.
És la secretària de Medi Ambient del Departament d'Acció Climàtica, Anna Bernades, afirmant a Ràdio Olot que la Garrotxa està molt a prop de resoldre una de les qüestions comarcals que més han pesat en els últims anys, la planta de triatge. Durant l'última dècada, el Consell Comarcal està buscant una ubicació que apuntava cap a Sant Jaume de Llierca, però aviat farà un any. El Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa va posar sobre la taula una opció per desencallar el tema. Es va proposar construir una planta de gasificació dins les instal·lacions de l'abocador de Beuda. Aquesta proposta estava pendent de ser validada per Acció Climàtica, una validació que està molt avançada.
El tema està treballant-se entre els tècnics del SIGMA i els tècnics de l'Agència de Residus per acabar de visibilitzar com seria tot aquest circuit, si em permets, industrial de nou tractament de residus, i a partir d'aquí, doncs, si s'encamina bé i els tècnics de l'agència ho veuen correcte, que sembla que tot va bé, doncs estem molt a prop de tenir per fi una solució, doncs, als residus de la comarca, i crec que una molt bona solució, i en aquest sentit, doncs, una solució que pot ser també el desllorigador d'altres problemes de residus.
Abans de Nadal, el Departament d'Acció Climàtica es va reunir amb l'Agència Catalana de Residus, el Consell Comarcal i el Consorci de Salut Pública i Medi Ambient de la Garrotxa. En aquesta reunió hi va haver bona sintonia i el projecte es va veure amb molt bons ulls. L'únic escull tècnic que cal acabar d'encaixar és la moratòria d'incineració que hi ha a Catalunya. Bernades diu, però, que la planta de Beuda no emetria CO2.
La moratòria el que fa referència, sobretot, és aquell tipus d'incineració, que n'hi ha molt en el nostre país, doncs que el que fa és fer emissions de CO2. La moratòria no té una idea més enllà de poder transformar aquests sistemes, d'actualitzar-los, de modernitzar-los, i perquè no hi hagi, al lloc del nostre país, incineradores que emetin CO2. En aquest cas, la incineració que es planteja ja és de circuit tancat, és a dir, el CO2 ja no s'emet, sinó que s'internalitza produint derivats alcohòlics, i amb això, doncs, creiem que, salvat aquest escull, que tècnicament, doncs, s'està validant, tindrem, doncs, una possibilitat de poder tirar endavant aquesta planta.
La nova planta de tractament de residus uniria dos sistemes, la crema de residus i la transformació dels gasos d'aquesta crema, el CO2, en un producte químic com metanol que es reutilitzaria en la indústria química i farmacèutica. Bernades explica els passos que caldrà seguir un cop es formalitzi la validació tècnica.
Si hi ha aquesta validació tècnica, doncs el que caldrà és començar, doncs, a dibuixar el projecte. De fet, és tot molt incipient i molt embrionari. Cal primer validar tota la part tècnica per començar, doncs, a invertir en realitzar un projecte. I ara estem així, en una part extremadament embrionària. Però bé, jo crec que la bona notícia és que des de, en aquest cas, els tècnics del Sigma han trobat, doncs, una solució realment bona, innovadora, que segurament, doncs, potser s'ha d'acabar d'ajustar tècnicament, però que és una solució realment diferent i que porta molt a la gestió de residus d'aquesta comarca i, per què no, doncs, del país sencer.
A part de la validació tècnica, el Departament d'Acció Climàtica també diu que caldrà trobar la validació veïnal del poble de Beuda.
La primera acció que nosaltres, com a Secretaria d'Acció Climàtica, ens proposem, tant el director de l'Agència de Residus com jo mateixa, és fer una trobada, doncs, amb els veïns de Beuda per poder parlar amb ells de primera mà, perquè ens és molt necessari copsar quina és la seva realitat del tema. És a dir, no farem res, doncs, que a nivell municipal, i en aquest cas el municipi afectat en si és Beuda, per ja la instal·lació que ja com a abocador, doncs, sense que el municipi de Beuda, doncs, ho vegi clar i que els seus veïns, doncs, facin una valoració positiva d'aquesta proposta.
La nova planta de tractament de residus que es projecta a Beuda s'ubicaria dins les instal·lacions de l'abocador que hi ha al municipi i que és propietat del Consell Comarcal. Costaria uns 25 milions d'euros i seria una planta puntera a Catalunya.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Bones notícies en l'àmbit educatiu. Olot no perdrà cap línia de P3 aquest 2022. Ho ha confirmat l'alcalde després que s'hagi reunit la taula de planificació. El descens de les ràtios escolars ha afavorit a evitar una situació que s'ha viscut diverses vegades en els últims anys a Olot. Pel que fa als estudis que s'oferiran el curs que ve, alguns instituts han demanat nous cicles formatius enfocats en l'àmbit d'agrària i planificació d'edificació, digitalització o integració social.
L'última vegada que una escola d'Olot va veure's afectada pel possible tancament d'una línia de P3 va ser l'any 2020, amb l'escola Malagrida. El centre ja havia passat pel mateix el 2018 i finalment es va aconseguir evitar el tancament provocat per la baixa natalitat. Aquest 2022 Olot ja sap que no haurà de passar pel mateix. El descens de les ràtios a infantil permetrà mantenir tots els cursos que s'ofereixen a la capital garrotxina. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Aquest descens de la ràtio a 20 alumnes a la primària i que en el cas de les concertades queda 21, perquè les concertades poden escollir fins a 25 o 21, com ho poden fer, s'ha quedat en l'Escola Pia, en el Cor de Maria 21, i en el cas del Petit Plançó 25, doncs fa que no sigui necessari prescindir de cap grup, que això és una cosa que sempre ens preocupa a principi d'any, que no caigui un grup de P3 amb tot el que això comporta per les escoles que ho viuen molt i molt malament. I bé, haurem de veure doncs, a partir de la matrícula doncs, si és necessari fins i tot afegir algun grup, que creiem que no, però si fos necessari s'afegirà, doncs, però aquest descens de ràtio millorarà la qualitat.
El descens de les ràtios va ser una mesura que va anunciar el Departament d'Educació el passat mes de novembre. El curs 2022-23 serà el primer que s'aplicarà aquesta iniciativa. Per altra banda, alguns instituts de la comarca han demanat ampliar l'oferta de cicles formatius. Al Garrotxa s'ha demanat un grau superior d'agrària i un cicle mitjà de planificació d'edificacions. Al Bosc de la Coma s'ha demanat un grau superior de digitalització informàtica i al Montsecopa un d'integració social.
I la resposta que vindrà en aquest cas del Departament a Barcelona, perquè no es decideix a Girona això, no la sabrem fins a mitjans de febrer. Sí que ens va apuntar el responsable, el nou director territorial, que sobretot el que pretén atendre el govern aquest any són els cicles de grau mig i que el superior serà més difícil doncs, que ens en donin més, però bé, a l'expectativa de mirar de tant de bo doncs, els atinguem.
A l'espera del curs que ve, les escoles continuen fent mans i mànigues per superar els problemes generats per la Covid. A hores d'ara, a la Garrotxa hi ha 3 centres on s'han detectat 5 o més positius en una classe i s'ha hagut de confinar tot el grup. Són l'Institut Vilarrasa de Besalú, l'Escola Sant Roc d'Olot i l'Escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca. En total, en els últims dies s'han registrat més de 1.100 positius entre la 50ena d'escoles i instituts que hi ha a la Garrotxa.
Anem ara cap a Maià de Montcal perquè tiraran endavant aquest 2022 un dels projectes històrics del municipi. Es tracta de la reforma del carrer Girona que dona accés al poble. Es preveu que les obres comencin els pròxims mesos i que estiguin acabades aquest mateix any. El projecte està valorat en 300.000 euros i permetrà tenir una entrada digna a Maià de Montcal i s'ha pogut tirar endavant gràcies a les subvencions que han arribat des de la Generalitat i la Diputació de Girona.
Des de fa 20 anys que a Maià de Montcal senten parlar de la reforma del carrer Girona. Ara, després de 2 dècades, l'Ajuntament veu possible tirar endavant una obra que ha de donar una nova imatge a la principal via d'accés al poble. L'alcalde del municipi, Joan Gainza, valora satisfactòriament que el projecte s'hagi desencallat.
Fins a arribar al dia d'avui hem hagut de treballar moltíssim, moltíssim, en diferents aspectes. Hi ha hagut expropiacions a fer, hi ha hagut compres a fer, hi ha hagut diverses problemes, diguem, administratius, jurídics, però bé, jo crec que ara ho tenim força enllestit ja per tirar endavant i creiem bé que les obres puguin començar quan abans millor i acabar quan abans millor.
El projecte ja està redactat i fins i tot licitat. El procés de licitació, però, s'haurà de repetir aquest febrer per diferents problemes relacionats amb les expropiacions. L'obra està valorada en 270.000 euros i gairebé un 80% del pressupost l'aportaran la Diputació de Girona i la Generalitat. Està previst que les obres comencin i acabin aquest 2022 i permetin tenir una entrada digna al poble.
Ens ho mereixem, vull dir que ens mereixem aquesta obra perquè és beneficiosa per tots i aviam, nosaltres no, o sigui, l'idea principal ja va ser no aplicar contribucions especials perquè creiem que és una obra doncs, que ens beneficia a tothom, no només als veïns que hi viuen i que són i que tenen casa, sinó a tothom i que tindrem una entrada digna, que és el que ens mereixem, no? Vull dir que la majoria, hi ha molts pobles també que els hi manca, no? Però com veus aquells pobles que tenen aquella entrada amb aquelles voreres, enllumenat, doncs és això el que volem.
Gràcies a les subvencions de la Diputació i al Pla d'Obres i Serveis es podrà desencallar una reforma que fins ara havia estat frenada principalment per motius econòmics. La reurbanització del carrer Girona de Maià de Montcal es durà a terme en 2 fases. La primera serà la més important, ja que s'actuarà en el tram central més proper al nucli. Consistirà en la millora de les principals infraestructures de la via, com el sanejament, la fibra o l'electricitat, i soterrar els cablejats actuals. També està previst fer voreres, millorar l'enllumenat i enjardinar alguns espais. Aquest 2022, el consistori també vol encarregar un projecte per a la segona fase que permetria remodelar l'últim tram del carrer fins a la piscina del poble.
2 segons, haurà de jugar Mangas, la perd Mangas, sona la botxina i final del partit. derrota contundent de l'hoquei Olot en la primera sortida del 2022 fora de casa.
L'hoquei va perdre per 7-1 a la pista de la Picat i ara torna a jugar fora de casa. Dissabte, en directe des del Pujoló, Club Petit Ardell, hoquei Olot. A 6:15 de la tarda a la prèvia i a les 6, el partit. En Roger Isern i amb el patrocini de Clínica Dental Álvarez Carbonera, Taller Secrest, Can Carbaceres i Marc Vic.
Traiem el cap a l'exterior. El jutjat de Vic ha deixat provisionalment el cas contra 7 persones investigades pels talls que hi va haver a la C-17 i a la C-25 a l'alçada de Gurb, a la comarca d'Osona, durant les protestes post-sentència de l'octubre del 2019. El jutge no veu indicis de delicte per cap dels 7 acusats, ni per desordres públics, ni per danys. L'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha fet càrrec de la defensa de més de la meitat dels acusats i el jutjat de Vic, doncs, ha decidit arxivar provisionalment aquest cas. La Guàrdia Civil, mentrestant, ha atrapat a la Jonquera dos traficants amb més de 220 quilos de marihuana amagats al camió. Els agents que feien un control rutinari a la P7 contra el tràfic de drogues van aturar el vehicle amb matrícula portuguesa quan circulava en direcció a França. Després d'identificar els dos ocupants, els agents van inspeccionar la càrrega del camió i van localitzar caixes sospitoses al semiremolc. En obrir-les, van localitzar-hi la droga envasada al buit i repartida en bosses. I encara en la crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut un home que feia sextorsió a víctimes amb qui contactava per internet amb ofertes falses de feina. Aconseguia dades de les víctimes i després les amenaçava, assegurant que un amic li havia facilitat imatges i vídeos de contingut sexual. El xantatge consistia en convèncer les noies perquè li fessin videotrucades sexuals o li enviessin imatges si no volien que difongués el suposat material que tenia. La Policia Nacional ha relacionat els sospitós amb almenys 20 denúncies. Les amenaces les feia des de diferents ubicacions de la comarca de la Selva. I a Portbou investiguen qui hi ha al darrere d'una vintena de cotxes destrossats apareguts aquest dimarts. L'alcalde del municipi ha explicat que uns brètols han trencat vidres de diversos vehicles estacionats al passeig d'Enric Granados, han forçat portes i n'han remenat els interiors. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant i de moment no hi ha detinguts. El PSC ha denunciat els fets en un comunicat on també alerta d'una creixent sensació d'inseguretat al poble. Un extrem que l'alcalde nega i acusa la formació de voler criminalitzar determinats col·lectius. Més coses, el nou programa de formació professional en format dual que ha posat en marxa el SOC farà que 152 persones joves de les comarques gironines en situació d'atur puguin rebre una formació que els permeti obtenir un certificat de professionalitat i treballar en una empresa durant un any. El projecte, finançat amb gairebé 3 milions d'euros, l'impulsen 6 entitats de la demarcació que oferiran formació en la indústria càrnia, la jardineria, el socorrisme aquàtic, l'atenció a les persones, la comunicació i la fabricació mecànica. A la ciutat de Girona han començat les obres de la tercera i última fase del bicicarril que connectarà la ciutat amb Celrà des del barri del Pont Major. El projecte té un cost de 336.000 euros i permetrà recuperar un espai natural. Aquesta última fase arrenca des del Pont de l'Aigua, al final del Pont Major, i l'itinerari del carril seguirà un camí ja existent que va des de la gasolinera fins al Pla de Can Dura. Les obres serviran per adequar-lo i donar prioritat a les bicicletes i també als vianants. I pel que fa a la cultura, la Diputació de Girona és notícia avui perquè ha engegat una nova col·lecció de novel·la gràfica anomenada Llamps i Tintes i convoca un concurs anual. El projecte neix amb la voluntat d'incentivar la producció del còmic en català i de promocionar autors tant novells com consolidats. Per participar-hi cal que siguin obres d'autors gironins i de temàtica gironina. El guardó està dotat amb 6.000 euros. El diputat de Cultura és l'Albert Piñeira.
I per què una col·lecció de novel·la gràfica? Per diferents motius. Primer, és un dels gèneres que s'ha conreat menys en llengua catalana. I això, en d'altres països, no és així. Per exemple, si ens anem al costat, als nostres veïns, França és un país que probablement especialment ha sigut especialment sensible pel que fa al còmic i la novel·la gràfica. Per tant, ens interessava que aquest gènere, que en llengua catalana no ha sigut mai massa, diguem-ne, mimat, si se'm permet l'expressió, doncs aquesta tendència la poguéssim revertir.
El projecte començarà a caminar a mitjans d'aquest any amb una prova pilot, anomenat El Brofa, amb guió de l'escriptor Adrià Pujol i els dibuixos de l'il·lustradora Lara Baidevei.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a Masia Piquillem. Optiquem.com.
Temps ara pels esports.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Els esports a l'antena dels 5 minuts més amb el suport d'Opticàlia. Sergi Racet confirma al tercer temps que la Unió Esportiva Olot fitxarà un lateral dret. El director esportiu assegura que tenen més d'una possibilitat en aquesta última setmana de mercat per cobrir la baixa d'Albert Blázquez, que estarà uns 3 mesos fora dels terrenys de joc. El mercat es tanca el 31 de gener i s'espera una sola incorporació a la plantilla d'Albert Carbó. Ens ho explica en Roger Isern.
La baixa del capità de la Unió Esportiva Olot, Albert Blázquez, ha canviat els plans de la direcció esportiva en aquest mercat d'hivern. La posició habitual del besaloenc, que és el lateral dret, a hores d'ara només està coberta pel jove Eric Callís i això ha provocat un gir de guió als despatxos del conjunt olotí. El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Racet, avança el tercer temps de Ràdio Olot que fitxaran un altre lateral.
Jo crec que fomentaven una bona parella que es complementava, no? I que ens donava diferents solucions en funció del dibuix que volgués fer l'entrenador. És una baixa sensible important i sí, estem buscant recanvi, no? Aquest perfil d'aquest jugador així, doncs, que pugui jugar de lateral amb 4, de central amb 2 o amb 3, i de cop i volta, doncs, és una posició que haurem de reforçar, sí.
El perfil que es busca és similar al de Blázquez, capaç de jugar lateral dret en línia de 4 o de central tant en línia de 2 com de 3. Recordem que Blázquez va ser operat dijous passat de la lesió al tendó d'Aquiles. S'espera que estigui uns 3 mesos de baixa i per això l'equip d'Albert Carbó necessita reforçar la banda dreta. Racet diu que hi ha opcions al mercat.
Intentarem, doncs, dins d'aquests dies poder-la tancar i poder, doncs, tenir coberta aquesta posició que ara, doncs, poder queda una mica coixa. Perquè sí que és veritat que Oriol Ayala, doncs, en un moment donat, també podria compaginar-ho, però creiem necessari, doncs, poder reforçar per estar més tranquils i perquè l'entrenador pugui tenir més opcions a l'hora d'alinear un o altre jugador en funció del que calgui, no? Del rival, dels estats de forma, del camp, etc.
El mercat d'hivern es tanca el proper 31 de gener i a la Unió Esportiva Olot només s'espera una arribada que se sumaria a la ja coneguda de Jordi Xumetra. L'única baixa ha estat Zaka, que ha marxat al Figueres.
I encara un altre nom propi, avui el d'Àlex Feliu s'emporta una lliçó de la seva primera participació al Dakar. El pilot de Tortellà diu que si ara hi tornés a anar ho faria amb un altre tipus de quad i deixa oberta aquesta possibilitat de cara al rally del 2023. Tot i haver hagut d'abandonar per problemes mecànics, Àlex Feliu valora positivament les 12 etapes que va fer a la cursa més dura del món.
Amb la mel als llavis, així es va quedar el pilot de quads Àlex Feliu. Resident a Tortellà des de fa molts anys, el barceloní es va veure obligat a abandonar a la 12a etapa a causa d'un problema mecànic. Afectava el filtre de l'oli del seu quad. En primer moment semblava que es podria solucionar, però es va acabar convertint en el gran problema. Aleshores el pilot anava setè de la general i estava sent molt regular en el que es portava de Dakar. Tot i el cop dur, Feliu valora positivament l'experiència. Són declaracions al tercer temps de Ràdio Olot.
L'experiència ha estat molt positiva en el sentit de, ja et dic, que si haguéssim de tornar-hi amb un altre tipus de quad, potser, amb un altre, plantejar l'assistència d'una altra manera, doncs poder, ens haguéssim mantingut allà més amunt del setè lloc, no ho crec, perquè realment els que anaven al davant eren nanos molt joves, molt forts, unes estructures molt grans i molt ràpids. I nosaltres ja havíem tocat sostre en aquest sentit. Però bueno, ja estava bé, de 22 o 23 al setè ja era un bon resultat.
I després del Dakar, Feliu ja té en ment on vol competir en el que queda de 2022. Explica que els objectius són ral·lis importants i com a cirereta del pastís intentar anar al Dakar del 2023, sempre i quan es reuneixin unes condicions indispensables. Té clar que no hi tornaria a anar amb el mateix quad ATV baixa que aquest any. Si repeteix participació, serà amb un quad més lleuger.
Si tornem amb unes altres condicions, amb un altre vehicle i amb una estructura que jo crec que em farà patir menys, doncs jo sí que escoltaré. Però si no, això no arriba, no, tal com hem anat ara, no crec que torni.
Àlex Feliu està pendent de tancar la seva participació en la cursa més dura del món de l'any vinent. Passi el que passi, però continuarà corrent.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot... no hi va haver partit. El coronavirus ens va deixar sense derbi a Figueres. Toquem fusta, perquè ara tenim un partidàs a la vista. Primer contra segon classificat. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal d'Olot, Olot-Manresa. A les 4 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Ferri Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.